Recta final de la campanya electoral de les municipals i a cuba.cat volem aprofitar aquesta setmana per conèixer en profunditat les propostes electorals de les formacions que hi concorren. Avui és el torn del Partit Popular. Ens acompanya el seu cap de llista, Jordi Carreras. Bon dia.
Bon dia.
Benvingut. Abans d'entrar en l'entrevista, vam conèixer una mica més el seu perfil i el de l'opció política que representa.
Bé, em dic Jordi Carreras, tinc 60 anys i la part de la meva persona que destacaria més és el fet de ser pare d'11 fills i avi ja de quasi 7 nens, i en l'àmbit professional doncs, soc advocat i he dedicat una gran part de la meva vida a la docència universitària, donant classes a la Universitat de Barcelona primer i a la Universitat Internacional de Catalunya després, donant classes de dret processal, que és la meva especialitat també en l'àmbit professional. Això és el més destacable, jo crec. Mira, jo vull ser alcalde per servir a les conviccions polítiques que es reflecteixen en el Partit Popular i que són la convicció de que l'Estat, el municipi en el nostre cas, o l'Estat o les comunitats autònomes, igual, estan per servir els ciutadans, que els ciutadans són els titulars dels drets, no perquè els reconeixin els poders públics, sinó pel fet de ser persones, i que l'Ajuntament està per servir en els ciutadans, per posar-se al seu servei, per crear les condicions millors dintre de l'àmbit de l'Ajuntament perquè els ciutadans es puguin desenvolupar, els encogatencs puguin fer la seva vida el més còmode possible, no? Visc a Valldoreix i tinc una casa allà des de fa 22 anys i m'agrada Sant Cugat des del principi, és a dir, tot Sant Cugat, Valldoreix en particular, no?, que és on visc. Però és una ciutat on es fa agradable viure, és una ciutat molt, molt tranquil·la, on tens totes les comoditats d'una gran ciutat i l'estàs molt proper d'una ciutat gran com Barcelona, i a la vegada tots els avantatges d'una vida tranquil·la si la vols portar, no? Mira, el meu temps lliure em dedico sobretot a la família, no? Estar amb els fills, estar amb els nets, a vegades també amb els amics, a vegades a passejar, a anar al cine, que és una cosa que la meva dona i a mi doncs ens agrada força, a llegir, que la lectura és una altra de les meves aficions grans, de les meves necessitats, jo diria. Coses senzilles. Mira, he triat aquest lloc perquè està l'auditori al darrere, aquí davant tenim la biblioteca principal de Sant Cugat, i és un lloc que simbolitza una mica l'agrupació de tots els santcugatencs, no? És un lloc que realment es presta un servei important pels santcugatencs i simbolitza que tots els santcugatencs s'agrupen en un municipi i que per tant l'Ajuntament té que estar al servei de tots els santcugatencs i no solament d'una part dels santcugatencs. Per això l'he triat. És algú que transcendeix les ideologies, podríem dir, o els projectes que puguin defensar els partits, i que beneficia tots els ciutadans, pensin el que pensin, sentin el que sentin i creguin el que creguin.
El perfil personal i polític de Jordi Carreras acabem de sentir com a tret més significatiu, que és pare d'11 fills, avi ja de 7 nets, a més és advocat en exercici. Com treu temps per la política?
Home, perquè els 11 fills ja són grans, ara ja sóc avi, és a dir, ara tenim el 7è, justament ha nascut fa pocs dies, no? Doncs tenim treus de la política perquè puc combinar ara, en aquesta època de la meva vida, puc combinar l'exercici de l'abogacia amb la dedicació a la política. És compatible. Anys enrere, quan tenia els 11 fills a casa, doncs clar, era impossible, no?
Vostè porta 4 anys com a regidor a l'Ajuntament, portaveu municipal del Partit Popular. Faci'ns un petit balanç. Què han fet bé en aquests 4 anys i també on s'han equivocat?
Mira, aquests 4 anys el que hem fet ha sigut, va ser els 4 regidors que vam ser elegits a les darreres municipals, i la primera vegada que entràvem en política. Llavors aquests 4 anys en certa manera ha sigut un submergir-nos a la política de la ciutat, empapant-se de la política de la ciutat, veure com funciona Sant Cugat, com funciona l'Ajuntament, que és el que es fa, i ha sigut francament interessant. Hem fet totes les aportacions que se'ns han acudit en benefici de la ciutat, hem presentat pues una bona quantitat, jo crec un 25%, si no recordo malament, de les mocions que s'han presentat en els plens. La immensa majoria d'elles de caràcter local, és a dir, han sigut propostes concretes de millora de la ciutat, és a dir, que el balanç jo crec que és molt positiu, no? Molt positiu de tot el grup, perquè hem tingut un grup realment que ha treballat i ha sigut competent. El que hem fet malament, doncs, miri, en part ve determinat per la falta d'experiència necessària, perquè començàvem a llavors, i no sé si malament, però la limitació, que he dit bastantes vegades, lo difícil que tenim no solament nosaltres, qualsevol grup municipal, és el poder arribar a la ciutadania a comunicar-los què és el que pensem, què és el que passa a la vida local i què és el que nosaltres proposem per millorar la vida de la ciutat, perquè la informació que es vol que sobre la ciutadania és tan gran que els nivells superiors, per dir-ho d'alguna manera, estatals, autonòmics, pues moltes vegades ofeguen una mica el que és la vida local. I és comprensible, però és algú contra el que hem de lluitar necessàriament, no?
I quina nota li posen al govern de Convergència i Unió, que aquests 4 anys ha governat la ciutat amb majoria absoluta?
Miri, jo en el govern de Convergència i Unió hi hauria que distingir alguns camps. No faria una valoració conjunta. Sí, faria una valoració que li posaria un 0, sense pal·liatius, amb una qüestió que és gravíssima i que nosaltres en aquesta campanya ens preocupa particularment. Som els únics, sembla ser que els preocupa, i som els únics que estem parlant d'aquest tema, els únics, partit, l'únic partit. Perquè els altres no en parlen, no se sap per què, se sap per què el govern de Convergència no en parla, però que és l'ús indegut que s'ha fet de l'Ajuntament, que representa a tots els santcugatencs, que és una institució de tots els santcugatencs, s'ha posat al servei de la causa secessionista, de la causa sobiranista, no? S'ha introduït en l'Associació de Municipis per la Independència, a la que es dedica uns recursos públics que són de tots els santcugatencs, i això és un autèntic frau que mereix un suspens profund. I nosaltres és el tema potser que ens preocupa més en aquestes eleccions. S'entén que el govern municipal vulgui amagar aquest tema i no en vulgui parlar ara, però sí sabem que si guanyen una altra vegada tornaran a fer servir a l'Ajuntament, tornaran a fer servir a tots els santcugatencs en favor de la causa independentista. Això no és de rebut. El partit Convergència pot fer el que vulgui, la senyora Conesa pot defensar el que li sembli bé, poden defensar el que vulguin, però el que no poden fer, una vegada accedint a la institució, és fer-nos servir a tots amb una causa d'aquestes, perquè això va més enllà del que li pertoca a un ajuntament. Un ajuntament no té dret a fer això, perquè és una institució pública que té unes funcions determinades que consisteixen en servir a tots els ciutadans, no en servir-se d'ells per defensar altres coses diferents.
Encara que hi hagi una majoria al ple que hagi votat, per exemple, integrar-se a l'Associació de Municipis per la Independència.
Efectivament, perquè encara que el ple per unanimitat ho decidís, no té dret a decidir això al ple. No pot decidir això des d'un punt de vista per lo menys ètic, no sé si legal, però ètic des de l'1 no. De la mateixa manera que el ple no pot decidir, per dir una tonteria, doncs que si ens posessin en una associació d'amics del Barça, doncs miri, és que Sant Cugat hi ha de tot, entén? A vostè potser els del ple els agrada molt el Barça, però no és això, és una mica caricatura, però això és molt més seriós que posar-nos en una associació d'amics del Barça, és posar-nos en una causa molt més transcendent, molt més greu per tota la societat catalana i també per la societat santcugatenca, que és una manipulació molt més profunda i molt més perjudicial per la convivència, no?
Hem vist en els últims dies que la Junta Electoral ha donat la raó a l'Ajuntament en el posicionament de la bandera estelada en un espai públic, en aquest cas en la plaça Lluís Millet. Per tant, és una bandera que no s'ha de treure, dret a la interpretació que fa la Junta Electoral.
Bé, doncs és respectable, és respectable. Des d'un punt de vista legal, ja li dic que és discutible, des d'un punt de vista ètic, per nosaltres no té cap justificació que els fondos de l'Ajuntament, que són, repeteixo, tots els acugatencs, es dediquin 6.000 euros, una quantitat, si vostè vol, no molt significativa en el conjunt del pressupost municipal, però són 6.000 euros per instal·lar un màstil on posar una estelada que només representa uns pocs acugatencs, no? És un abús polític, ètic, com a mínim, si no legal.
Començant una mica les propostes del programa electoral del Partit Popular, comencem parlant d'economia, que és segurament un dels temes que més ocupa i preocupa a la població de Sant Cugat. La primera proposta en matèria econòmica del seu programa és reduir l'endeutament. L'endeutament municipal, en aquests 4 anys, ha acabat assolint el seu mínim històric, ara se situa en el 55%, a l'inici del mandat estava al voltant del 78%, i de fet la majoria de partits aposten per reactivar, encara que amb prudència, una fase expansiva. Vostès no?
Miri, el que nosaltres defensem és que un ajuntament no pot estar endeudat amb els nivells que val. És veritat que s'ha fet una bona tasca i s'ha reduït molt l'endeutament des de les últimes eleccions fins ara segueix sent una deuta important. Són 55 milions, em penso, de deuta, que és una xifra que és la meitat
del que l'Ajuntament ingressa cada any, però el sistema de fer coses a base d'endeutar-se, que és un sistema que altres partits defensen i després provoca el que ha provocat la crisi a la que ens hem submergit, doncs ens sembla el sensat és reduir al màxim, seguir reduint, endeutar-se quan indispensable, quan sigui necessari, molt bé, però per sistema no és el que ha defensat el Partit Popular, ni molt menys, no? És la manera que després es puguin evitar el tenir que carregar massa en els ciutadans. L'Estat, per exemple, perquè ha hagut que pujar impostos i prendre mesures tan dures a la ciutadania? Doncs perquè tenia una deute immensa, no?, que havia deixat el govern anterior, amb aquesta manera de veure les coses, de que la qüestió s'anar fent encara que es deguin els diners, no? Per tant, no sé si li he contestat a la pregunta.
Reduir l'endeutament, però, significa que l'Ajuntament perd capacitat financera per donar sortida a inversions i a despesa municipal.
No necessàriament.
No necessàriament.
No, clar. Miri, vostè pensa que l'Ajuntament de Sant Cugat, ja que veu que l'Ajuntament de Sant Cugat té uns recursos importants, té uns ingressos bastant importants. Miri, solament de l'IBI, per exemple, ingressa, que és el que porten els ciutadans, ingressa 46.700.000 euros, que és quasi bé la meitat dels ingressos de l'Ajuntament, no? Hi ha una part que a mi m'agradaria destacar, que són 12 milions i mig que ha cobrat l'any passat directament de l'Estat. O sigui, del que paguen els ciutadans, 46 milions, a part d'això, 12 milions i mig han vingut directament de l'Estat a Sant Cugat. No per vies indirectes, que també arriben, no. Directament de l'Estat a la ciutat de Sant Cugat.
Per això paguen els ciutadans, al final.
Ho paguen els ciutadans de tot Espanya. Ho paguen els ciutadans de tot Espanya, no solament d'aquí, Però quan es diu, no, miri, és que la culpa, això que és una gran afició del govern de Convergència, no, la culpa la té Madrid, no? Perquè clar, és que com això no ho fem, perquè com no tenim diners, no, miri, un 12,5% de tot el pressupost, que són els 12 milions i mig, més o menys, els 12 milions i mig que cobrem de l'Estat, això és una quantitat molt important. El que passa és que vostès no tenen les prioritats clares, el govern municipal no té les prioritats clares, llavors arriba un vol.
Però menys endeutament no vol dir menys capacitat per invertir, doncs?
No necessàriament, perquè depèn dels recursos que vostè té, depèn de com els faci servir, necessitarà endeutar-se o no. O sigui, això no necessàriament.
Vostès porten el problema també una reducció important de l'esforç fiscal dels contribuents. Quins impostos, quines taxes baixarien i a quins col·lectius? A tothom de forma lineal, alguns col·lectius específicament?
Miri, es podria anar mirant impost per impost, no? El més que toca més als ciutadans i l'ingrés més important de l'Ajuntament és l'IBI. L'IBI està subjecte a unes normes que determinen molt clarament com es pot manejar. Tenim, aquí l'Ajuntament té una franja petita per moure's, però la té. O sigui que durant aquests 4 anys, si s'ha pujat una mitja els impostos d'un 9,2%, en el cas de l'IBI crec que és una mica més, doncs s'hauria pogut evitar aquesta pujada, sobretot en els temps de crisi, que és quan més es tindria que haver vetllat per ajudar els ciutadans, es podria haver evitat la pujada i no solament no s'ha evitat, sinó que s'ha anat pujant progressivament fins arribar a aquest quasi 10% anual. Les bonificacions de l'IBI per determinats col·lectius, per exemple, famílies monoparentals, numeroses, amb discapacitats al càrrec, aquesta s'ha reduït la bonificació, és a dir, que han tingut que pagar més que anys enrere, no? Un altre impost que es pot considerar és la plusvalua, una altra cosa que és bastant sangrant, que ha afectat no a totes les persones, però a tots aquells que s'han tingut que vendre la casa o la finca, i resulta que no han tingut plusvalua, perquè han venut més barat del que van comprar, per tant, si vens més barat del que no hi ha plusvalua, doncs aquests els han cobrat la plusvalua igual perquè els han aplicat els valors catastrals, que hi havia una diferència notable per l'actualització que s'ha fet. Això s'ha fet en contra del que hem estat denunciant nosaltres diversos anys i tenint en compte que hi ha sentències del Tribunal Superior de Justícia que lògicament diuen que quan no hi ha plusvalua real no es pot carregar la plusvalua. I el govern municipal ha fet cas omís i ha seguit fent pagar la plusvalua a persones que quan han tingut que vendre en aquestes condicions vol dir que tenien problemes seriosos. És a dir, que aquí al final el que ha fet l'Ajuntament durant aquest període de temps ha sigut mirar més a l'interès de la institució com a institució que a l'interès dels ciutadans. Han passat la crisi a base de defensar al màxim els interessos de l'Ajuntament, cosa que es pot comprendre, però que no es pot, jo no la justifico. L'entenc, però no la comparteixo. El que té de fer l'Ajuntament és mirar primer els ciutadans. Hi ha crisi, veiem com ajudem els ciutadans a superar la crisi, veiem com ajudem a una gran massa de famílies de Sant Cugat que ho estan passant malament a que ho passin menys malament, o per almenys no els carreguem més. Això no s'ha fet així. Diuen, hi ha crisi, a veure com a l'Ajuntament aconseguim superar la crisi el millor possible, i ho han aconseguit bastant, clar, a base de collar els ciutadans. Els primers que s'han d'estrenyar el cinturó és a l'Ajuntament, no estrenyar-li els ciutadans.
Vostès doncs proposen estrenyar el cinturó a l'Ajuntament, reduir les seves dimensions, agafi el bolígraf vermell, situï's davant del pressupost i què t'ensenya?
Mira, per començar hi ha una despesa que és desmesurada. És desmesurada. Són 2.300.000 euros dedicats a comunicació. A comunicació. Hi ha gastos de comunicació que estan perfectament justificats, que s'entenen i que nosaltres defensaríem. Però hi ha una gran part de gastos de comunicació que no tenen sentit. És a dir, l'Ajuntament, què fa l'Ajuntament? Un ajuntament com el de Sant Cugat, amb 87.000 habitants, dediquen 2.300.000 euros a comunicar-se. No? Pues això no té sentit, no? En una cosa que tatxaria immediatament és el que es destina a l'Associació de Municipis per la Independència. No és molt, però ho tatxaria immediatament pel concepte mateix i per el que representa. 8.000 euros l'any, em penso una cosa així, i altres similars, no? Els 6.000 euros de l'estelada i altres quantitats de l'estil. Però un altre que surt immediatament, a les serveis socials s'han prestat d'una manera eficaç, no? El que ara potser estic entrant en un altre tema, però s'han de millorar, es poden millorar. Si vostè m'ho pregunta després, no sé si
sí, està... parlarem de política social.
Parlem amb més detall, però aquí està, posaria el bolígraf vermell amb alguns conceptes que després ja diré bastant clars. Mm-hmm.
Parlem d'un altre tema de l'activitat econòmica important i que també preocupa, el comerç. Com sí. Ressuscitar el comerç de proximitat, el comerç autòcton local?
Mira, jo crec que el comerç, primer se l'ha de seguir protegint, quan sigui el cas, quan sigui necessari, dels grans competidors, com aquest cas de Cerdanyola, que es va posar en marxa i que sembla que estava més o menys controlat, del gran macrocentre aquest de Cerdanyola, que s'hauria afectat d'una manera doncs, molt important al comerç petit, al comerç normal, diguem, de Sant Cugat, no? Però la manera de potenciar-los, per una banda, també baixant la pressió fiscal, que això ajudaria a tots els ciutadans, perquè aquí els preus, doncs, en general, són més cars que en altres llocs, i per l'altra, fomentant, una mica ja s'està fent, fomentant la vida de la ciutat, no? Fomentant la vida de la ciutat, que ja de per si és rica i que hi ha una quantitat d'iniciatives molt grans, doncs perquè la gent vingui de fora, perquè circuli la gent per Sant Cugat, i que jo crec que són les mesures més destacables, no?
Hi ha una mesura del paquet comercial del seu programa que m'ha cridat l'atenció. Vostès sí. Proposen promoure la implantació d'un altre mercadet al carrer els caps de setmana, com el que ara es fa els dijous,
sí.
Però en cap de setmana. Per què?
Home, perquè creiem que pot ser una bona cosa per als ciutadans de Sant Cugat, no? La qüestió seria triar un lloc, si no és el mateix el mercat del dijous que es fa en el centre de Sant Cugat, doncs potser el cap de setmana es podria fer en altres indrets, com per exemple es fa a vegades tocant a l'estació de Valldoreix, no? Doncs és una iniciativa més que pot ser interessant, no?
Estan d'acord amb municipalitzar alguns dels serveis que ara l'Ajuntament presta a través d'empreses externes?
Municipalitzar alguns serveis de...
Em parla, per exemple, de zones blaves, aparcaments, servei d'aigua...
Sí. Les zones blaves jo crec que seria bo reduir-les, però és un tema que s'ha d'estudiar bé. El que jo no comparteixo és que les zones blaves ara la gestió la porti Promusa, per exemple. Per què? Perquè Promusa no fa res portant les zones blaves. Promusa és un altre... Si vol, després també parlem de Promusa a fondo, però això és una qüestió que s'ha de millorar la gestió, en fi, sí.
Entrem doncs en el gran paquet de polítiques socials. Amb els ingressos de l'Ajuntament es dissenyen i es doten de recursos les diverses polítiques sectorials en aquest àmbit. Vostès al programa electoral diuen que la prioritat del govern municipal ha de ser donar suport a les famílies. Quines polítiques proposen en aquest àmbit que ara no s'estiguin executant?
Miri, nosaltres un paquet de mesures i sobretot una filosofia d'entendre la ciutat i d'entendre la família, no? Sant Cugat és la segona ciutat d'Espanya amb el número de, amb l'índex de natalitat més alt, La primera és Pozuelo de Alarcón a tot Espanya, la segona Sant Cugat, que és la primera de Catalunya també. Bueno, això vol dir que aquí tenim una gran quantitat de famílies, tenim més de 2.000 i pico de famílies numeroses que són, per almenys fa uns anys, ara no tinc les xifres al dia perquè no les he trobat, però eren 13.000 persones, o sigui, és un percentatge important, això els, de famílies numeroses solament, eh? Llavors, aquí la família tindria que estar a l'Ajuntament a l'alçada d'aquesta realitat, i no ho està. No ho està. La família, nosaltres el que proposem és crear una regidoria de família, una regidoria de família independent. Ara han fet la d'educació i família, però la família pràcticament no fa res, eh? S'ha dedicat a l'educació. Doncs una regidoria de família que creï, per exemple, la targeta de família numerosa per les famílies, perquè les famílies puguin accedir als serveis públics d'una manera ràpida amb els descomptes corresponents, perquè hi hagi comerços o entitats privades que es puguin sumar a donar-los avantatges, i sobretot que es contemplin les polítiques de l'Ajuntament des d'aquesta regidoria, es contempli quin impacte poden causar amb les famílies, i llavors s'estudiï amb el transport, amb les escoles bressol, amb tants altres temes, inclús amb els temes de trànsit, quin impacte poden tenir sobre les famílies, i que llavors es vegi, es corregeixi o es millori cada una de les polítiques. És el que és actuar en perspectiva de família. En l'àmbit, per això crearíem específicament aquesta reunió, en l'àmbit social, tenim que tenir present que ara hi ha hagut, em penso que era un 10% de persones que han dit que de Sant Cugat que han dit que acudien als serveis socials, no? Això és una xifra enorme. Tenim uns serveis socials a Sant Cugat, i ho he dit moltes vegades, que en l'Ajuntament, que funcionen bé. Funcionen bé els tècnics, funcionen bé els funcionaris, fan una tasca realment bona, no? I tenim unes entitats que també funcionen molt bé. Tenim Càritas, tenim la Creu Roja, tenim algunes altres més petites, però que també funcionen molt bé i que complementen, o l'Ajuntament les complementa amb elles o elles a l'Ajuntament, aquest servei. Ara, quants diners destina a l'Ajuntament a ajudar Càritas? Càritas té, per exemple, té un pressupost d'un milió d'euros anuals, més o menys. Millor amunt, millor, una mica amunt, una mica avall, és el que hi ha hagut cada any. Pues a l'Ajuntament em penso que aquest any, que ha pujat molt, li ha donat 60 i pico mil euros de subvenció. Està bé, ha pujat, està bé, però segueix sent poc comparat amb el gran volum que té Càritas, i si ho comparem amb altres despeses que es dediquen al tema social, com per exemple als projectes internacionals, que se li han dedicat aquest any passat 500.000 euros, altres anys 700.000. I si anem enrere, doncs per unes tires. En 4 anys, més de 2 milions i pico, 2 milions i mig d'euros dedicats a projectes internacionals, projectes que són bons, alguns per lo menys, altres se li hauria de veure exactament què és, en què han anat destinats aquests diners que ha donat a l'Ajuntament.
Vostès retallarien o eliminarien aquesta partida?
Nosaltres la reduiríem molt, no?
Ara està el 0,7, on la fixarien vostès?
Hi hauria que estudiar cada projecte, no té per què ser un 0,7 necessàriament, no té per què ser. I el que nosaltres diem és que s'ha de prioritzar, mentre hi hagi un 10% de persones a Sant Cugat que tenen que acudir als serveis socials, mentre hi hagi entitats com Càritas que els costa un milió d'euros anual el poder atendre aquesta gent, el que no té sentit és fer projectes a Colòmbia, per exemple, o a la Índia, eh? No té sentit d'entrada. Per almenys s'ha de reduir molt o s'ha de suprimir, si convé, no? Però no, hi ha una desproporció que ens sembla que no té sentit. Per molt bo que sigui que es faci en altres llocs, perquè abans tenim les necessitats d'aquí, no?
Quines millores proposen en l'àmbit d'atenció a la gent gran? S'ha parlat durant força anys de la necessitat d'una segona residència pública per gent gran. De moment s'estan concertant més places en residències privades per donar sortida a la necessitat, a la demanda de places públiques.
Nosaltres el que defensem és que es promogui, hi hauria que veure com es fa això, no? Però que es promogui una residència nova en la zona del barri de Sant Francesc, més enllà, tocant allà a Can Magí, per allà hi ha uns terrenys que tenim idea de que és possible fer, si no fos allà, pues tot proper, no? Que es faci una nova residència de gent gran, perquè és una necessitat que tenim, no? La gent gran a Sant Cugat és una cosa que s'ha de cuidar especialment, no solament s'ha de cuidar des del punt de vista de facilitar-los la vida, que evidentment és el primer, és el bàsic, no? Nosaltres hem proposat també que es creï un consell, no sé si ara li ve molt a cuento del que em demana, però demanem que es creï un consell de la gent gran on tinguin, així, tal, si estem demanant que s'augmenti la participació de la ciutadania, s'han creat els consells de barri, s'ha creat el consell de ciutat, que està bé, que s'ha de millorar molt, doncs proposem que es faci un consell de gent gran amb representants de diversos sectors des dels barris fins a les universitats, l'ensenyança mitja, les confessions religioses, els partits polítics, que designin persones, s'ha de fer un reglament ben fet, que persones de major de 65 anys se'ls tregui tota l'experiència, tota l'experiència acumulada i la sabidoria que tenen, que pugui enriquir el govern de la ciutat, no? Dit així ràpid, si no vol més detall de dir.
Joves, joventut, fa falta nous equipaments pels joves específics. S'havia parlat de la sala de concerts pública, es va descartar.
Sí.
Ara es parla d'una alternativa, que seria el SOT de Can Solà, un espai a l'aire lliure per fer concerts i activitats diverses. Quines necessitats detecten des del Partit Popular pels joves?
Home, els hem de donar vida als joves, no? Els hem de donar espai. El que sí s'ha de buscar, hem tingut un problema, si es pot dir així, no? Durant aquests anys que ha intentat solventar-se a través del Pacte per la Nit, que és la vida de la ciutat en els llocs més cèntrics, que ha sigut un dels exemples de falta de coherència interna del govern municipal, no? Que al final una cosa que semblava ben encausada, on hi havia hagut participació de moltes persones i de moltes entitats, doncs s'han anat a Norris, perquè han intervingut per altra banda, no se sap què ha passat. Però no es poden fer activitats en el centre de la ciutat habitualment que arribin fins a altes hores de la nit i que poden turbir la vida de la ciutat. I sobretot tenint a Sant Cugat espais com tenim en una ciutat tan gran on es pot fer concerts i activitats. És a dir, que això ens sembla molt bé. El més important dels joves no solament és l'oci, que també ho és la vivenda. Mm-hmm. És un altre tema que és fonamental. S'han de crear les condicions necessàries perquè els joves no tinguin que marxar de Sant Cugat, puguin tenir accés a vivendes i puguin construir la seva vida a Sant Cugat d'una manera raonable, no?
Mm-hmm. Parlem d'habitatges, que treu el tema, l'acció de Promusa com a empresa pública de promoció d'habitatge protegit. S'ha enfrontat en els darrers anys a un problema de finançament greu, tant des del sector privat, crèdits bancaris, com també per la manca de recursos que han deixat d'arribar de l'Estat espanyol.
Sí.
Com resoldria això? Com faria que Promusa seguís guanyant capacitat per generar aquesta acció de construcció de pisos públics?
Bueno, jo d'entrada diré que això de la manca de recursos de l'Estat espanyol, que és la cantinela constant del govern municipal, que és el que diuen ells, doncs això no és una excusa més que no va al lloc per part del govern municipal. La Promusa era una entitat que va funcionar bé en els temps de bonança, a més sempre que va estar bé, jo llavors no hi era, no ho seguia, però amb la crisi s'ha vist doncs, molt afectada, com tot el sector immobiliari, particularment afectada. Hi havia un pressupost de l'any passat o de l'altre que preveia vendre pisos per 3 milions d'euros i en van vendre per 45.000. És clar, amb una, més o menys, eh? Però és que amb una proporció d'aquesta naturalesa qualsevol entitat privada s'ensorra. Per què no s'ha ensorrat Promusa? No s'ha ensorrat perquè s'ha fet una aportació de 5 milions de l'àrea metropolitana a base de terrenys i tal, que li ha salvat una mica els mobles, no? Però s'ha salvat amb diners de tots els ciutadans, no solament dels sacugatencs en aquest cas, però dels ciutadans. Llavors, el que es va fer un intent és una altra de les mostres de falta de coherència interna i de criteri polític de l'Ajuntament, que no ha sabut sortir-se'n. Es va començar un procés que es deia salvem, repensem Promusa, però no han repensat res, perquè allò no es va quedar amb no res.
I vostès què farien amb Promusa?
Doncs mira, el que faria és, jo el que hem proposat des del primer dia és, mira, aquí l'Ajuntament té una funció que està molt bé que l'assumeixi, que és afavorir la vivenda social. Molt bé, aquesta és la funció social. No és tenir una constructora o una empresa dedicada a això. No és aquesta la funció de l'Ajuntament. I no té sentit que se li dediquin 5 milions d'euros dels ciutadans o que ara se li encarregui la gestió de la zona blava, que quin sentit té que això sigui així. No. El que s'ha d'assegurar és la vivenda. Per tant, s'ha d'estudiar si Promus es pot repensar, com diuen ells, o es pot reestructurar de tal manera que compleixi aquesta funció. Si no es pot, doncs potser el que hi ha que fer és liquidar-la, que és el que es fa en l'àmbit econòmic normal, i llavors veure quin instrument s'utilitza de nou per complir aquest fi de l'Ajuntament. Però no es pot perdre de vista el nord i quina és la finalitat essencial de l'Ajuntament. S'ha d'estudiar a fons. El que no hi ha són veritats màgiques i solucions milagroses, però té d'haver la voluntat política que no hi ha sigut.
Mm-hmm. Parlem de cultura. Els equipaments municipals de l'àmbit cultural pivoten sobretot al voltant del Teatre Auditori, sí. També de la xarxa de centres culturals polivalents, el centre i els districtes, i properament s'incorporarà també en el centre de la ciutat el Teatre La Unió dins de la xarxa pública.
Sí.
Com veuen aquest mapa, aquest panorama d'oferta d'equipaments culturals municipals?
Home, miri, el projecte del Teatre de la Unió és una de les coses bones que s'han fet en aquest període, no? Jo recordo quan vaig començar la primera comissió informativa a la que vaig assistir com a regidor, doncs es va posar sobre la taula el problema, era els serveis de la ciutadania i cultura, el problema del Teatre de la Unió, que estava en una situació de crisi sèria, no? S'ha passat d'aquesta situació de veure què fem amb el teatre, si el comprem o no el comprem a l'Ajuntament, perquè s'ha de salvar i tal, a fer un projecte que realment doncs, té molta garra, no? Que pot enriquir molt el centre de la ciutat de Sant Cugat. Tenim també el Teatre Auditori, que és una joia de la ciutat, evidentment, i que s'ha de fer l'esforç de mantenir-ho, que està funcionant molt bé. Tenim un servei de biblioteques que estava per sota de la ràtio que té d'haver-hi entre habitants i biblioteques, que també s'ha millorat ara amb la biblioteca de Vullpalleres. És a dir, queda molt per fer, però no està malament el que s'ha fet aquí. No?
Parlem de la seguretat ciutadana, perquè vostès al programa hi dediquen un capítol sí. força important. Què cal fer per millorar la situació, tenint en compte que comparativament les dades sí. que Sant Cugat és una ciutat segura? Sí. Cal seguir ampliant la ràtio d'agents per habitant? Cal seguir desplegant el sistema de videovigilància?
Hi ha que fer el pla local de seguretat, que és una cosa que tenim adreçat des de fa anys, i no es fa, no sabem per què no s'ha fet aquest mandat, però el proper s'haurà de fer perquè és una obligació, a més, que té l'Ajuntament per llei, no? Afortunadament, Sant Cugat és un lloc on hi ha un nivell de delinqüència assenyalat, n'hi ha de delinqüència. Hi ha hagut punts d'alarma social a Sant Cugat durant aquests anys, alguna vegada, però molt poques, afortunadament, no? Però hi ha hagut ara, el que sí s'ha de fer és que amb la Guàrdia Urbana s'ha donat un salt important també, és a l'acord positiu, s'ha creat la nova comissaria, se li ha dotat de algun personal més, però encara està lluny de cobrir la ràtio que li correspon per la ciutat i el nombre d'habitants i la policia, és a dir, que s'ha de seguir treballant en aquest tema, no?
S'acostuma a dir que el manteniment d'una ciutat tan extensa i amb la qualitat urbana que té Sant Cugat és molt car. Vostès voldrien abaratir aquesta factura i, en cas afirmatiu, com, sense que l'estat general de la ciutat se'n ressentís excessivament?
Home, abaratir-lo seria difícil. El que és una qüestió de prioritats, sobretot, i de voluntat constant. Ara mateix, sempre que passa per les eleccions, ho ha dit inclús els funcionaris de l'Ajuntament, doncs es fan obres a tota velocitat quan arriba l'època electoral, dius, això no és el centre, els tindrien que donar compte que això s'ha de fer durant tot el temps, té d'haver-hi una voluntat constant. No pot ser que hi hagi 800 denúncies com hi ha en l'Ajuntament pendents de resoldre avaries de la via urbana, que vol dir que si 800 s'han denunciat, n'hi ha moltes més. Això no té sentit, no? Això vol dir que ja falta una voluntat política realment de cuidar. El que sí que és cert és que Sant Cugat té una dificultat gran, que és l'enorme extensió que té Sant Cugat i les diferències que hi ha entre les diverses zones, de les Planes a Vullpalleres, per dir alguna cosa, o del barri del Monestir a Mirassol, doncs que són situacions urbanístiques molt distintes.
Vostès creuen, per exemple, que els districtes Mirassol, les Planes, la Floresta, són barris de segona?
No. Jo veig que Vall d'Orets, no crec que sigui de segona, ni de tercera, ni de primera, ni res. No sé, el que hi ha que mirar és cada barri amb les seves necessitats. El de Sant Francesc, per exemple, pues, és un barri que mereix particular atenció, no?
Smart City, un concepte que ha fet fortuna sí. en la gestió de les ciutats, pràcticament a tot el món occidental. Sant Cugat ha presentat un projecte capdavanter en l'àmbit de la Smart City per aprofitar la tecnologia, per fer més eficients, més sostenibles, la prestació d'alguns serveis municipals i alliberar recursos per destinar-los a altres àmbits. Què faria el Partit Popular en matèria de Smart City?
Home, seguiríem endavant amb aquest projecte, perquè veiem que és una cosa bona, sobretot és una cosa que acaba posant un estalvi per l'Ajuntament, no? És a dir, amb el tema de recollida de basures, amb l'enllumenat públic, s'han d'aprofitar tots els elements que ens ofereix la tecnologia cada vegada més avançats i no quedar-se enrere, sinó al contrari, perquè al final acaba sent una inversió rentable, no?
Parlem de Vall d'Orets. L'actual fórmula de l'IMD, Entitat Municipal Descentralitzada, es satisfà al Partit Popular o caldria obrir el debat i plantejar algun canvi, ja sigui en la direcció del municipi independent, sí. del barri o districte integrat dins de Sant Cugat?
Sí. Mira, jo crec que l'IMD, el primer que s'ha de fer, també ho hem proposat al llarg d'aquests anys. El que s'ha de fer és, novament, per prendre decisions s'ha de conèixer exactament de què estem parlant, no? El que ho dèiem abans amb altres temes i amb aquest igual. Què és el més barato per l'Ajuntament, per l'administració, pels ciutadans de Sant Cugat i pels ciutadans de Valldoreix? Quina és la millor solució des del punt de vista econòmic per cobrir tots els serveis de Valldoreix i per tenir bé en els ciutadans? Pues això és el primer que s'ha d'averiguar. I a partir d'aquí es pren la decisió. El que no em serveix a mi, i si s'arriba a la conclusió de que la AMD no és rentable, que seria més rentable que fos absorbida d'alguna manera per l'Ajuntament de Sant Cugat i es prestés el servei,
doncs això és el que diu, per exemple, l'interventor municipal.
Què és el que diu l'interventor municipal? Però si l'interventor municipal s'ha de fer un estudi més ampli, més complet, que ja és un dato significatiu, però s'hauria de completar més, no? Però si és així, doncs jo crec que s'ha de suprimir. No són només que els drets històrics de Valldoreix, miri, això a mi em sona, jo soc de Valldoreix, visc a Valldoreix, no? I jo crec que la gent de Valldoreix, el salvar les tradicions històriques o culturals que pugui tenir Valldoreix, no està renyit en fer les coses d'una altra manera des del punt de vista administratiu, no té relació.
Estem a la recta final d'aquesta entrevista. Vull plantejar-li algunes preguntes curtes abans d'acabar. La primera, concreta, quants diners s'ha gastat o té previst gastar-se el Partit Popular a Sant Cugat en aquesta campanya electoral?
Doncs mira, és que no ho sé. No és que no vulgui contestar, és que no tinc ni idea. Sap per què? Perquè així com fa 4 anys va ser diferent la podríem dir, aquest any el grup municipal tenia... No, els grups municipals, segons la nova llei que ha entrat en vigor el mes de març, no poden destinar recursos a la campanya electoral, a demanar el vot i a fer... Per tant, tot això ha vingut des de Barcelona. S'han pagat les banderoles, s'han pagat els cartells, s'han pagat els anuncis, s'han pagat tota una sèrie de coses que els paga directament la província. I no sé què els hi ha costat. No crec que hagi sigut massa. Potser a mi m'hauria agradat que es gastessin una mica més. Però no crec que hagi sigut massa. Però no ho sé.
Però suposo que presentarà les dades d'alguna manera pública, a la web o en ares de la transparència.
Però si ets de les donen... A mi m'han preguntat aquests dies, algun altre mitjà i tal, però és que, escolti, vostè truqui a Barcelona, que ara van amb la campanya, però si us pot imaginar com van, i pregunti-li, escolti, de tota la despesa que fan vostès, que això ho fan amb empresa i tal, quan ens ha tocat a Sant Cugat? Doncs pues, t'engeguen. No? A lo millor ens ho diran algun dia, llavors els hi direm, però mentrestant, doncs... Pues... estarem amb el dubte.
Sí. Tots els membres de la seva llista viuen a Sant Cugat?
Tots, que jo sabia. Hi ha un que viu a Vallvidrera. Però fa vida a Sant Cugat.
I per tancar, un pronòstic. Què esperen obtenir del vot de la població de Sant Cugat aquest diumenge? O què seria un bon resultat per vostès?
Per nosaltres un bon resultat seria mantindre la mateixa proporció de vots i de regidors que vam tindre fa 4 anys. Nosaltres esperem millorar. Participació. Esperem.
I amb aquest suport es veuria en el govern amb alguna combinació o amb alguna aritmètica concreta?
Home, és molt difícil. És molt difícil perquè, miri, hi ha una sèrie de qüestions que són insalvables. Per exemple, el tema secessionista, sobiranista, això vostè comprendrà que no entrarem mai amb cap aliança que no quedi molt clar que això queda fora. Llavors això ja ho fa difícil,
Gràcies, Jordi Carreras, cap de llista del Partit Popular, per venir a explicar-nos en profunditat el seu programa electoral. I moltes gràcies també a vostès per escoltar i veure aquesta penúltima entrevista del cicle electoral, que culminarà demà amb la cap de llista de Convergència i Unió, actual alcaldessa, Mercè Conesa. Moltes gràcies, bon dia.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.